complirà el Palau Olímpic per donar la gran sorpresa i jugar a la final de la competició domèstica avui a les 9 de la nit. Fins aquí les notícies en xarxa.
Sí, ja estem a dimecres una altra vegada, concretament en directe, si esteu sentint el programa en directe, sempre ha d'aclarir-se el dia 8 de juny de 2022 i nosaltres, doncs, com habitualment, tenim molts continguts. Tenim una convidada especial que de seguida convidarem, no, ja està convidada, de seguida presentarem i tenim també altres persones que, bueno, s'aniran connectant a... en el Jitsi i que ja anem veient les cares i que després entraran més persones i parlarem de moltes cosetes. Nosaltres començarem el programa amb aquest contingut perquè la persona que tenim doncs, només pot estar uns minutets i començarem d'aquesta manera.
Montserrat, soy yo, el Manuel. ¿Qué tal? Sí, sí, el mateix. És que vaig estar pensant i només van ser 5 minuts. Va ser poca estona. Sí, vaig.
Nosaltres tenim una miqueta més de 5 minuts per parlar amb una persona que té molt a veure amb el que estaven sentint ara. I home, com acostumem a fer, és de justícia que siguis tu i aprofitem per saludar-te. Ara m'ha dit Montse, no. Sí, Montse, calla, Montserrat. Montse Rodríguez, que acabo de nom m'he fet ara. Montse Rodríguez, que ens diguis a quina persona tenim aquí relacionada amb aquest àudio, amb aquest curtmetratge que estem sentint ara per començar el programa d'avui. Montse, què tal?
Hola, bona tarda. Doncs bueno, avui tenim un convidat especial. Tenim aquí en Michael Ortega, que és actor. I bueno, és especial avui perquè, ja que n'hem parlat aquests dies una mica del FICCAT, ell és un dels protagonistes, és d'un curtmetratge que vam presentar dilluns, si no m'equivoco, i es diu Mort de futur. És així, Michael?
Hola, bona tarda, encantat d'estar amb vosaltres i parlar. Sí, sí, el curtmetratge es diu Amor de futur i jo sóc Manuel en aquest curtmetratge de ficció que es va visualitzar el dilluns al FICCAT i que ens van donar l'oportunitat, bueno, de que tothom el veiés.
I jo que sempre dic, Montse, FICCAT, i no, és FICCAT, vull dir, quan ho presenten i tot és FICCAT. Llavors ara Michael Ortega ho ha dit molt bé també al Festival Internacional de Cinema en Català, que per cert vam poder estar a la sessió inaugural, a veure si després quan entri Toni Pinel, que m'ha assegurat que intentaria connectar-se, imagineu-vos, un de director del festival juntament amb Chris Gambin, Toni Pinel, doncs intentarà estar uns minutets aquí amb el batibull que deuen tenir ara mateix, no? Just al vell mig del festival, que acaba aquest dissabte, a veure si estem a la clausura també, després parlarem amb ell una miqueta. I efectivament, com molt bé has dit, Montse Rodríguez, tenim aquí al protagonista de Amor de futur, ell mateix ho ha explicat, dirigit per Gonzalo González Undurraga i editat per David López, que efectivament es va poder veure al Casino Municipal aquest dilluns 6 de juny a les 12. Michael, explica'ns tot el que vulguis. Com va ser el participar en aquest curtmetratge, realitzar-ho? Sabem, això sí, que és un curtmetratge que es va fer dintre de la secció jove 48 hores. Llavors, bueno, a partir d'aquí, explica'ns això, com va anar el fet de tirar-se endavant a realitzar-ho, a tu a protagonitzar-ho, i bueno, explica'ns també tu mateix com a actor, què has fet fins ara, quines són les teves aspiracions, tot el que tu vulguis, amb els minuts que tinguis en el programa, que sabem que no són molts, 3, 4, quan hagis de marxar, doncs mira, ja he de marxar. I ja està. Vale. Encantat, que estiguis aquí. Endavant.
Sí, no, et comento, a veure, la participació en el FICCAT, la veritat és que és un festival que m'agrada, el vaig conèixer fa un parell d'anys, i és un festival que aposta pel cinema en català, i que m'agrada el seu format perquè és un festival que aposta molt pels talents emergents i que també es fica molt de ple amb l'educació, en el cinema, o sigui, que coneixin des de l'etapa de l'educació al cinema, i són coses que m'agraden, i la veritat és que volia aportar el meu gra de sorra, i bueno, volia fer un curtmetratge, però pel temps no podia ser, i vam mirar aquesta secció de 48 hores, que em sembla molt, molt interessant, perquè dona l'oportunitat de visualitzar nous talents, talents emergents, nous projectes molt interessants. I, bueno, vaig liar al Gonzalo González, que és amic meu, és un director, i li vaig comentar la idea, li va agradar, i vam dir, pues mira, va, fem cap endavant. I en 48 hores pues, bueno, vam preparar un guió, vam preparar el personatge, rodar, editar, tota una feina, però bueno, que sempre la fem amb passió i amb dedicació perquè és el que ens agrada. El que passa que en 48 hores no tens marge d'error.
Entenc, et pregunto, crec que posava com a requisit, no, per fer el curtmetratge, que sortissin els diners i el nom Montserrat. És així?
Exacte, exacte, sí.
La creativitat com us va sortir llavors? Perquè suposo que no era fàcil.
No, la veritat és que no, però bueno... Jo sempre dic que, bueno, jo sent actor de la meva professió, jo sempre dic que tinc molts pàjaros al cap, molts ocells, i bueno, ens van donar aquesta premissa, i amb aquesta premissa, pues, bueno, vam treballar en algo creatiu i vam pensar, pues, bueno, els diners sempre és fàcil introduir-los, i bueno, el nom de Montserrat, pues, diem, pues, que més que posar un personatge, encara que és fictici, perquè la Montserrat no surt físicament al curtmetratge, però bueno, es pot fer, ficar el nom, i bueno, vam pensar, pues, bueno, mira, fiquem a la Montserrat com un personatge, li donem importància encara que no es vegi, i els diners, pues, bueno, sempre es poden introduir perquè, bueno, són molt presents a la nostra societat, per desgràcia, però són molt presents.
Els diners, diguéssim, que havíem d'estar dintre perquè el FICCAT de... Jo continuo dient FICCAT, no sé per què, em surt així.
FICCAT.
Aquesta edició d'enguany, la 14a edició del FICCAT, doncs està dedicada a la producció, i per això van decidir que sortissin els diners. Imagineu-vos, no?, una miqueta la gràcia, la broma, perquè la producció, doncs, depèn d'això, no? Vull dir, el fet de poder fer cinema depèn dels diners. És a dir, que va ser tu el que va iniciar tota la idea i vas voler tirar endavant el tema. Molt bé, Michael.
Sí, exacte, sí, els vas liar una mica i mira, em van seguir en aquesta aventura, i bueno, de moment la veritat és que molt bé, va agradar, i de moment també el festival ens ha tratat molt bé, i bueno, espero que també hagi agradat a moltes persones.
Doncs nosaltres, el que tu vulguis, si vols quedar-te una mica més, vols afegir alguna coseta, nosaltres encantat d'haver-te tingut avui i haver donat aquesta nota d'actualitat i de concreció d'un producte concret que s'ha presentat en el festival, però em sembla que tens una mica de pressa, així que tu mateix...
Sí, no, jo us agraeixo que sí, m'haveu invitat a parlar sobre aquest projecte, i res, jo ara també continuaré treballant, estic treballant en nous projectes, sempre intentant obrir camí en aquest món de la que és la interpretació, que és molt complicat, la veritat, però bueno, quan t'apassiona sempre ajudes dia a dia per sortir endavant, aconseguir nous projectes, conèixer gent interessant, i bueno, n'hi ha molt talent, i estic a apostar per aquest talent, i jo invito a tothom que està escoltant aquest programa, pues, que inviti a la gent, que n'hi ha molt talent, i que apostin per gent nova, per gent amb talent, i encara que no sigui nova, sinó gent que també té la seva edat, però també és molt bona i encara no ha tingut l'oportunitat, que n'hi ha molt per descobrir, i que tenim que fer una mica més de força en aquest sector perquè surti tota la gent que mereix la pena.
Doncs molt bon missatge, així, per acabar la teva participació, la primera participació, perquè una característica del Més que Cinema és que quan una persona entra ja no el deixem tranquil, ja el perseguim en el bon sentit de la paraula, i volem saber més coses d'aquesta persona. Així que més endavant, quan vulguis, quan creguis que és el moment, Michael Ortega, doncs aquí tens el teu programa per parlar de totes aquestes coses, de tots aquests projectes que tens entre mans. Et sembla?
És clar que sí, us agraeixo que m'inviteu i estaré per aquí, no us preocupeu, estem parlant i estem en contacte.
Moltes gràcies, doncs vinga, fins la propera.
A vosaltres.
A reveure.
Que vagi molt bé. Siau.
Gràcies.
Nosaltres, després d'aquesta connexió llampec, però tan interessant, amb Michael Ortega, el protagonista d'aquest curtmetratge, Mort de futur, que s'ha presentat com a part de la secció Jove 48 hores, doncs anem al segon contingut, i el més important, diguéssim, el més especial, perquè és el que ens ocuparà més temps, del programa d'avui, que està il·lustrat per aquest àudio.
L'année, c'est l'esprit d'antan, ça. J'ai entendu souvent ma mère dire « Fini de ramasser pour pas gaspiller ah. ». Maintenant, malheureusement, ça se fait plus parce qu'il y a des machines tellement performantes. Mais avant, oui, j'ai eu de l'année avec mes voisines, avec mes... le blé, comme le riz aussi se faisait avant. Eh bien, on se... Voilà, j'avais mon grand riz et c'est pour ma mère de l'année. L'année, c'est l'esprit d'antan, ça. J'ai entendu souvent ma mère dire « Fini de ramasser pour pas gaspiller ah. ».
Francesc, ara no se t'escolta.
Ara no se m'escolta, és veritat. Doncs deia això, que gràcies, Montse, que hem de tallar un momentet del programa perquè hem dit que si podien, doncs es connectarien amb nosaltres Toni Pinel i fins i tot Chris Gambin, i bueno, com que estan tan juntets i són tan, bueno, un estar al costat de l'altre que no se separen fàcilment, doncs el tenim aquí els dos a la plaça de la Sardana, segurament, allà a Roda de Barà, per parlar-nos breument amb el temps que tinguin, vull dir, amb el temps que es puguin permetre de com ha estat anant tot plegat, de què ha passat al FICCAT, a la 14a edició, des d'aquest dissabte de la inauguració fins avui, i què passarà els següents dies perquè tothom que encara no s'hagi passat per allà s'animi. Així que Toni Pinel, Chris Gambin, Toni Pinel, ja diem que tanto monta tanto, doncs vosaltres mateixos, el temps que tingueu i endavant, i moltes gràcies per dedicar-nos aquests minutets amb aquesta agenda que teniu tan atapeïda.
Molt bona nit, bona vesprada, moltes gràcies per convidar-nos una setmana més. La veritat és que és el que tu dius, que tenim una mica apurats de temps, però hem dit, va, estem aquí prenent alguna cosa a la plaça de la Sardana entre sessió i sessió, just a punt de començar el concert del grup XI. Supercontents. Vosaltres vau estar a la inauguració, i la veritat és que la inauguració va ser un èxit, i la veritat és que la resta de la setmana està funcionant molt bé. Estem aconseguint que el FICCAT sigui la festa del cinema en català, que era el nostre objectiu per aquest any. I molt contents, la gent ens felicita molt tant per la plaça de la Sardana, que és la part més lúdica i més festiva, com per totes les pel·lícules, documentals, curtmetratges, tot el que s'està veient. La gent ens està felicitant per la qualitat de les produccions, o sigui que està funcionant molt bé.
Sí, penseu que tenim una sala una mica complicada d'omplir, són 400 localitats, més o menys, no arriba, però cap ben bé, i bueno, lo que portem en les pel·lícules de la nit, estem quasi arribant a... Bueno, estem sobre les 3/4, o sigui, estem parlant d'unes 280 persones cada nit mirant i gaudint del cinema en català. I a part aquí, la gent que està aquí a la plaça de la Sardana gaudint dels concerts, que sí que és veritat que no coincideixen, però després, bueno, aquí hi ha molta gent que només veu a la plaça i gaudeix, i també és fantàstic, també és una bona manera de gaudir del festival.
Cans, tremola, perquè, Montse, tu vas estar fa no gaire a Cans, però després de Cans el FICCAT i no hi ha color, no hi ha comparació avui. No, bueno, tenia una miqueta de por, tot s'ha de dir, aquí a l'MKSU ho expliquem tot, això, no?, de que hi hagués una afluència de públic suficient, i res, la por ja ha marxat, i la cosa...
No, no ha marxat, saps que tenim por, al Carràs.
De què teniu por, al
Carràs? Sí, perquè amb la setmana que portem, una mica la previsió que teníem era una mica més a la baixa del que estem tenint, o sigui que estem supercontents, però llavors, si això ha passat també amb el Carràs, no sé...
A veure, el Carràs em sembla que es quedarà molta gent fora, perquè si tothom que ens ha parat pel poble i ens ha preguntat quin dia feu el Carràs, a quina hora has d'estar, si tota aquesta gent ve a la sala, no hi caben.
Wow.
Seguríssim.
Doncs, per tant, s'hauria de fer aquella pantalla al carrer, a la platja, o no sé...
He pensat el mateix.
Sí.
Ens haurem de plantejar.
No, que sigui en una altra hora, no? Que no sigui aquesta hora, és com una segona opció.
Sí, és per plantejar-s'ho, però...
No, parlem que ve, clar.
Sí, la veritat és que per pel·lícules amb alta demanda potser ens ho hauríem de plantejar. Aquest any de moment no ho teníem previst, i esperem que això, que tothom qui vulgui pugui entrar... I els que es quedin fora, doncs, no sé, ja hem de dir que vagin al cine a veure-la, perquè ja. No ens tindrem més dies. És el dia abans de la cloenda i ja no tindrem més dies per fer una segona projecció.
Mira, ràpidament dic que precisament aquí, als multicines La Vallada de Sant Vicenç, encara un mes i mig més tard, jo que sé, encara es pot veure el Carràs demà, dijous 9, divendres 10, a les 8 només, ja una hora, per la gent que encara no hagi pogut veure-la, i si no podeu anar a Roda de Barà, us quedeu fora, perquè no podem fer allò com a Cinema Paradiso, no?, de treure el projector cap en fora i veure, que això seria el que una miqueta proposava Montse. Escolta, no sé si teniu mig minut minut, un minut per dir-nos què podem veure encara fins al dissabte, els dies que queden de festival, i ja us deixem, perquè, bueno, imagina't, no us deixem ni descansar.
Si algú es topa a Roda, per a prop, o per Altafulla, per la Costa Daurada, que pot venir encara d'aquí 15-20 minutets, comença el concert d'Ixí, que són els autors i protagonistes del documental d'Esglas, que hem pogut veure aquesta tarda. Mm. I ara aquesta nit tenim Nosaltres no ens matarem amb pistoles. Tindrem per aquí a la productora Belén Sánchez i a Elena Martín per defensar i presentar la seva pel·lícula, amb col·loqui posterior. Mm. Demà
tenim el documental La ciutat dels àngels caiguts. Per la tarda també sempre acompanyat de curtmetratges, i per la nit passem Sinjar, la pel·lícula d'Anna Maria Bofarull, i divendres tenim a la tarda el documental Robin Bank de l'Anna Giral, que ha guanyat el Tocs Barcelona, ha guanyat el Premi del Públic, i al vespre, ja ho hem dit, però ho tornem a repetir, que tenim el vespre,
capta, que ara mateix és gratuïta també, igual que la resta de projeccions. El dissabte tenim la Gala de Cloenda, que la Gala de Cloenda encara queden entrades, s'han de comprar mitjançant una plataforma.
Comprar, no, reservar.
Reservar,
és
correcte.
És gratuït, tot gratuït.
Bueno, s'han de comprar per 0 euros. Sí. Us ho dic, comprar.
Matemàticament correcte.
Sí. I, a més, i tenim aquesta Gala de Cloenda on farem l'entrega de premis, i també podrem gaudir del Joan Pera i del Roger Pera amb un espectacle que ens tenen preparat molt, molt interessant, divertit.
Per fi, ja has vist, Montse, com es complementen, vull dir, un comença la frase i l'altre acaba, vull dir, fan una mica d'enveja, sí, fins i tot, vull dir.
Jo haig de dir que quan van pujar a l'escenari agafats de la mà, vamos, me va encantar,
sí, sí,
ho haig
sí,
de
sí,
dir,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Gràcies. No estava assajat, era que el primer dia estrenava sabates, li vaig agafar amb la mà, que si no... No, ja ho fem cada dia, ja.
Sense aquest detall ja queda molt bé. Així deu fer més equip, encara.
Doncs parella,
la pregunta és què farem el dia que em posi jo aquestes sabates. Qui m'agafarà a mi?
No podràs.
Això és el que volem veure, sí, Toni.
Bueno, ja veuràs.
Mira, el proper dia tots els homes i tothom allà amb les sabates com de 20 centímetres mínim de
talons. Tu també, Francesc.
Sí, el proper dia, que potser a la clausura ens veiem per allà, no sé d'on les aconseguirem, però Montse ja em deixarà algunes, Montse?
Ens faria molta il·lusió veure's per aquí a la clausura.
Doncs
mirarem
d'estar-hi. Moltíssimes gràcies, parella, Toni Pinel, Cris Gambín, Toni Pinel. Fins la propera, dimecres vinent, balanç total, vull dir, amb tot el temps que us pugueu permetre. Si voleu venir al programa ja seria el colmo, però ja sabem que és difícil, però bueno, aquí...
Ja en parlarem, a veure què podem fer.
A veure què queda de nosaltres.
Perfecte, una abraçada, moltíssimes gràcies.
Abraçada.
Que vagi molt bé, a reveure. Bueno, com diem, vull dir, una parella, la veritat és que envejable, amb una capacitat d'actuació, i ara sí, abans de que entri Dani Roig, quan s'ho pugui permetre, per parlar-nos del Microsensacions d'aquest dissabte, doncs tornem a aquest vídeo.
Maintenant, malheureusement, ça se fait plus, parce qu'il y a des machines tellement performantes, mais avant, oui, j'ai eu glané, avec mes voisines, avec mes...
Aquesta dona ens està explicant que efectivament fa anys ella, des de ben petita, que espigolava, és a dir, que ella anava al camp i quan ja havia passat la màquina de recollir tot el que s'havia de recollir, doncs ella anava i recollia el que sobrava, entre cometes, sobrava, però que encara era útil i encara es podia aprofitar. Llavors, aquesta és la base de la pel·lícula Le Glaneur et la Glanés, és a dir, les espigoladores i l'espigoladora, d'Agnès Varda, que vam anar a veure fa un mes i mig, més o menys, al cinema Capri, al Prat, i que, bueno, jo ja l'havia vist feia temps i que em va tornar a agafar una impressió de veure-la de nou, doncs com poques vegades passa en el món del cinema. I nosaltres tenim avui en el programa com a convidada especial, ara sí, ja estem únicament per ella, per tu, Marta Soriano, quan tu puguis combinar, perquè ella ja deu haver anat a fer alguna altra coseta per allà per la casa, i ella per nosaltres, mira-la, ja la tenim aquí, a Marta Soriano, que jo definiria, i no sé si t'agrada la definició, Marta, et vaig dir que veiessis la pel·lícula, que si podia, i em vas dir que l'havies vist, no sé si t'agradaria això, definir-te com una espigoladora, com una espigadora, com una persona que recull coses, les aprofita i li dona un valor que per molta gent no tindria, aquell objecte que agafes i que tu li dones una volada que bueno, que ara anirem detallant. T'agrada la idea de ser això, una espigoladora? Marta Soriano.
La veritat és que m'encanta. Si ja m'han dit de tot, m'han dit a Sadrapaire. Sí. Sí, no, m'encanta, perquè és revifar les coses que has donat per desassociades, és donar valor a tot allò que fa nosa a la societat, i en realitat el que estàs fent és reduir residus, revaloritzar-los, i al final estàs decorant amb coses que la gent no volia i donar-li valor.
A la pel·lícula el que es fa és això, és començar parlant dels conreus i acabar parlant de l'art, del pas del temps, i bueno, no sé, em semblava que sí, que Marta Soriano s'identificaria i sembla ser que sí, ja estic content de que sigui així. Mira, farem una cosa, Marta. Primer, ens plantarem en el present, és a dir, ara mateix, què estàs fent, què tens, què ofereixes al públic en general, amb aquesta idea que jo diria que és extraordinària, perquè la vam gaudir, la Maria Milà i jo mateix, així, amb aquest entorn pràcticament, bueno, celestial, perquè estàs a prop del cel, a prop de la muntanya, tens el mar a la vista, vull dir, ho tens tot plegat. Aquesta idea empresarial que has tingut, tan peculiar i tan a l'abast de la gent i per proporcionar tant de plaer i tant de benestar, al cap i a la fi, i al mateix temps, què estàs fent com a artista, ara mateix, com està la teva vida en aquest sentit, creativa, i bueno, què proposes? Què proposes al públic? Abans de res, diguem que les persones que vulgueu saber més coses de Marta Soriano, doncs entreu a la seva pàgina, que no és molt difícil, és martasoriano.com, vull dir que la cosa està senzilleta, i ja teniu un munt d'informació del que és EcoArt, que ara en parlarem, de la botiga, del que ha estat i del que continua sent Marta Soriano, com a biografia, les reflexions que fa la premsa, a part de la participació en el programa d'avui, doncs ella ha estat en molts programes de televisió, de cinema, anava a dir, bueno, de ràdio, llibres que també té publicats, etc. Però bueno, anem al present. Marta, explica'ns breument o extensament, com tu vulguis, què estàs fent ara i què voldries que la gent sapigués de tu només començar aquesta participació en l'MKC, més que cinema, de Ràdio Sant Vicenç avui, cosa que t'agraïm molt, que estiguis aquí amb nosaltres.
No, en primer lloc, bona tarda i moltíssimes gràcies, Francesc, per invitar-me. Moltes gràcies també per haver vingut a gaudir d'aquest petit tros de paradís. I gràcies a això, mira, em vas conèixer una mica millor i ara estem aquí. Jo també molt agraïda de poder ser com una finestra al món, no?, poder parlar. I sí, jo estic passant una època de la meva vida preciosa. És com un puzzle que es van ajuntant petites peces que a vegades arriben i dius, ui, aquesta no ho encaixa. Però tot de cop comences a veure que van encaixant i que formen un paisatge preciós. Perquè jo de petita volia ser artista, ho tenia claríssim, però la meva família, per el que fos, per tendències polítiques, perquè hem de dretes, un artista a la família no, que et cuides la gana, em van tallar les ales de cuajo, però fas. I em van fer una mica estudiar els que ells volien que jo estudiés, bueno, ho vaig fer, però jo sempre amb aquest esperit de recerca, sempre em buscava a mi mateixa, buscava realitzar-me, perquè no estava satisfeta, malgrat que jo vaig aprendre idiomes, vaig aprendre 10 idiomes, treballava de guia turística, d'intèrprete, fent fires, congressos, ambaixades, a olimpiades, no vaig parar, a safata de vol. Em guanyava bé la vida, però no era del tot feliç, em faltava alguna cosa. Jo sabia que volia ser artista. I amb aquesta recerca interior, un esperit de recerca, vaig trobar, buscava, i el que busca troba, vaig trobar l'astrologia, el tarot, l'espiritisme, el rebirthing, el reiki, i com que era una curiosona, perquè buscava, tot ho provava, tot ho aprenia, però després m'adonava compte de que no eren mentides, però eren veritats parcials, que jo no em conformava amb allò. Tenia que haver-hi alguna cosa més. I jo sempre posava tots els meus problemes, diguéssim, a dins de les maletes, pensant, allà la vida serà més... Tenia l'excusa ideal perquè el ser intèrpret viatjava molt, allà l'ambient serà diferent. I a l'obrir les maletes, allà apareixia el meu karma i la meva, com se diria, vibració o el dels imants, el magnetisme, que treia el mateix tipus de problemes amb altres cares o amb altres fons. Fins que a Los Angeles, treballant a les Olimpiades del 84, que vam defendre la candidatura, sempre es decideixen les Olimpiades, es decideixen sempre amb 8 anys d'antelació.
Sí.
I jo era les relacions públiques de Barcelona 92, el 84, i teníem competidors com Brisbane, Austràlia, Budapest, Corea, que es van fer després a Seúl. Bueno, teníem competidors. Tan malament segur que no ho fer, perquè van guanyar. I les Olimpiades 8 anys més tard van ser a Barcelona. El meu granet de sorra el vaig aportar i amb la gran bona fortuna que jo a Los Angeles vaig conèixer el budisme. I clar, com sempre, em picava la curiositat. I no és que vulgui fer proselitisme en aquest programa, ni molt menys, però va ser la llei de causa i efecte la que em va obrir els ulls. El budisme es basa en una gran llei universal de causa i efecte. Vaig veure la meva vida a càmera ràpida, dic, això és el que buscava, vaig llençar tot el més i des d'aleshores, imagina't, del 84, que aviat farà 40 anys, es diu ràpid. I he sigut fidel tots els dies i practicat i recitat el meu mantra matí i nit, dos cops al dia, sense excepció. I això que no he sigut constant en moltes coses, però amb això sí. I clar, 10 anys després de jo practicar amb això que jo havia tot, 10 anys després, saps què va passar? Que em van tornar a créixer les ales. No em donava compte que jo ja estava volant i ja estava treballant d'intèrprete. Quan es va enfonsar la CEA, no es va enfonsar, s'estava enfonsant perquè tenien un problema de fabricació i va venir un equip d'enginyers alemanys a salvar la situació de la Volkswagen. Aleshores es van fer socis Seat i Volkswagen i a mi em van contractar com a l'equip, com l'intèrpret de l'equip tècnic dels enginyers alemanys amb la Seat. I clar, jo estava, passava el dia a la fàbrica envoltada de contenidors de peces defectuoses, de motors de cotxe. I eren precioses. És com satèl·lites, planetes, una bellesa que diu, ui, que maco, em podria portar això cap a casa? Diuen, permisos sempre, i sí. I mira, vaig estar com els meus primers 4 o 5 anys fent quadres només amb components automecànics.
Espera, Marta, i aquí comença la teva, aquí exactament, sí, a la fàbrica de Volkswagen, recuperant aquestes peces defectuoses, comença la teva carrera d'espigoladora, vull dir, de persona que comença a aprofitar. Uau!
I va ser tan maco veure que les ales m'havien tornat a créixer, sentir-me que... I va ser com una catifa voladora, una alfombra voladora. Vaig estar pels 5 continents decorant empreses privades, institucions, donant conferències, fent tallers a nens, adults, formació de formadors, publicant 8 llibres. És que jo sentia que m'havia trobat a mi mateixa. L'univers havia respost a les meves oracions. Jo crec molt, eh? O sigui, jo crec que els que no hi creguin, que es diuen jo sóc agnòstic, si mires, jo com que sóc lingüista, si mires l'etimologia de la paraula agnòstic, vol dir en griego ceguera i sordera de l'alma. I va haver-hi una època en què estava de moda dir jo soy agnòstic, és a dir, jo soy ciego i sordo de l'alma. Vale? Pues tu t'ho perds, que vols que et digui, és la teva llibertat, ho respecto, però a mi deixa'm veure i deixa'm escoltar i jo crec que ens perdem molt si no creiem. Hi ha alguna cosa, no pot ser que estiguem aquí sols per viure 80, 90 anys i marxar. Hi ha alguna cosa molt gran i el que llama se le abre, el que busca encuentra i tenim com un exèrcit esperant que els hi donem ordres de què desitgem. I si tenim contradiccions, sí, però es tornen al llit i se'n van a dormir passant de nosaltres. Però si els hi donem les ordres amb determinació i tenim les metes clares, es deixen la pell per nosaltres. I el que no ho provi, ell s'ho perd. Però que tenim una gran ajuda al nostre abast. I bueno, jo ja t'he contat la història. Wow. I es van ajuntar aquí una mica el meu amor per la natura, pel reciclatge, per la salut, per l'espiritualitat, i muntat Art and Spa, que són 4 allotjaments de fusta a dalt de tota la muntanya, perquè jo de petita també la meva meta era viure una caseta de fusta. O sigui que les meves metes, com quan escoltava la història de Caperucita, de los enanitos, jo deia, jo vull viure una caseta de fusta enmig del bosc. I mira, des per on estic amb una caseta de fusta enmig del bosc, i quan va venir la crisi del 2008, com que les institucions, les empreses em van donar l'esquena, vaig tenir que reciclar-me a mi mateixa. Això què vol dir? Que vaig construir 4 casetes més de fusta, a lloguer vacacional, i són com galeries d'art per dintre. Dintre estàs com envoltat d'obres d'art, el jardí està ple d'escultures. Per cert, hola Dani, que també
hola.
És un...
Hola,
m'heu dit, eh?
Molt bé, molt bé.
Sí, molt xulo.
Molt bé.
També va venir amb la seva dona.
Molt bé, sí. Marta, introduint aquí a l'altra persona que ja havia entrat en el Jitsi, i bueno, jo que, clar, estàvem embadalits, Montse Rodríguez, Dani també, i jo mateix aquí escoltant aquesta introducció fabulosa que ha fet Marta de la seva vida, que m'ha recordat una mica Agnès Bardà, i a la pel·lícula, perquè ja Agnès Bardà també parla absolutament de tot, i Marta ens ho ha fet, allò, en uns minutets, ens ha parlat pràcticament de tot, de la vida, de la capacitat que tenim per crear, de tirar endavant, de tenir aquest exèrcit, que ara continuarem parlant. Però Dani Roig, efectivament, avui ha entrat per parlar-nos d'una cosa que Marta coneix molt bé, perquè és assídua, perquè, bueno, assídua, és constant, és una persona que sempre es presenta allà, com intentem fer nosaltres també, a Maria Milara, que avui no pot estar aquí, no ha pogut venir, no ha vingut, vaja, tampoc és que no hagi pogut, sinó que s'ha quedat fent altres coses, i jo mateix, i Montse també quan pot, doncs va allà on Marta Rodríguez i Dani Roig ens conviden, i Rodríguez,
Marta Hernández,
Marta Hernández, ja ha tornat a dir-ho. Feia temps que no ho deia, però mira, avui era el moment. Doncs sí. Marta Hernández, efectivament, i Dani Roig ens diuen, mira, tenim microsensacions a tal lloc. I tornem a tenir-ho aquest dissabte, així que en el Club Nàutic de Vilassar de Mar, a més, que crec que no s'havia fet mai, em sembla.
Ho vam fer l'any passat, sí.
Vale, jo pensava que s'havia fet en el Club Nàutic de Cabrils, però de Vilassar de Mar no.
Cabrils no. Cabrils el que fem és a la Llobera, al club de tennis de la Llobera, al de la muntanya.
No, pues he confós, era el Club Nàutic de Vilassar. Sí, és veritat, que va venir el meu soci, que és d'allà, és veritat, per veure si feia de tècnic o no. Escolta, Dani, doncs explica'ns, detalla'ns, què podrem veure aquest dia 11 en aquesta nova edició de Microsensacions Teatrals.
Bueno, però primer diem una mica què és, no? O...
Tu digues el que vulguis.
Sí, bueno, Microsensacions és... és microteatre en espai alternatiu. És a dir, ho fem en llocs on no és un teatre. Vam començar amb el club de tennis de la Llobera i vam continuar doncs amb un hotel, amb un gimnàs... Es pot fer a qualsevol lloc, a l'aire lliure, a cobert... Ho hem fet en un vestidor, fins i tot.
Sí, és veritat.
Que és molt acollidor.
Però si us diuen... Però si us diuen llavors de fer-ho en un teatre, direu no. Microsensacions és això.
No, perquè perd la gràcia de microsensacions. A més, el que nosaltres fem és microteatre. Llavors, el microteatre, entre 15 i 20 persones, el que fa l'espectador és que viu molt a prop les expressions del que és l'actor. Si tu vas a un teatre i t'ha tocat el TNC i agafes l'entrada de 21 euros que està allà al Quinto Pino, doncs no escoltes, però no ho vius, no? En canvi, amb el microteatre, com que és un espai reduït de 20 persones, doncs tu estàs veient com plora, com riu, com gesticula, com... I és molt, molt... La gent s'ho passa teta, vamos.
Com a espectadora, ja que Dani ha fet aquesta introducció al microteatre, microsensacions, Marta, tu com a espectadora habitual, bueno, per què continues anant? Què li trobes a aquesta proposta de Marta Hernández i Dani Roig i companyia? Què li trobes?
Jo, primer de tot, la meva tocalla, la Marta Hernández, i jo som molt amigues, jo sempre que faig una exposició o que faig una presentació d'un llibre, ella sempre em ve a donar suport, sempre ve. I jo amb ella també, quan fa coses així, ens admirem mútuament a la nostra manera, perquè ella part d'actriu, és periodista i ara organitzadora de tot això, i sempre ens intentem donar suport mútuament, a part de l'amistat que ens uneix i a part de tot, a mi m'agraden les coses alternatives. M'agrada l'art amb residus, m'agrada el buit. Jo sempre he sigut una mica l'ovella negra de la família, perquè tots molt catòlics, jo budista. Sí. Tots que tens que fer carrera i la vaig fer, doncs, vale, artista. I a més de les mesures, vale, toma ja. Que te tens que casar amb el Mr. Right. Bueno, doncs pues em va donar la gana de ser, voluntàriament, mare soltera. Amb el encara que ho tingui que dir així, perquè em va donar la gana, perquè necessitava aquella llibertat i em vaig tirar endavant. Pare de del meu fill alemany, pare de la meva filla canadenc. Molt bona relació, és una família, m'agraden les coses alternatives. He sigut sempre fidel a mi mateixa. I aquesta manera de fer art la trobo admirable, perquè és buscar solucions quan no n'hi ha. O sigui, i és tan creatiu
El micro, el microsensacions, no? Vols dir, hem tornat. Molt bé, molt bé.
Donar suport perquè trobo que és fantàstic.
És un quid pro quo, no?, que es diu amb Marta Hernández, sí. Vull dir, una recolza a l'altra i l'altra a l'una, però, bueno, doncs mira, perfecte, amb allò. Montse també ha vingut alguna vegada, una ocasió com a mínim, a veure tot plegat. Doncs vinga, ara sí, potser, Dani, si vols, si vols
sí, continuar sí, tant. Allò. Sí, ara nosaltres podem... estem, bueno, tenim diversos llocs, eh? Tenim el dia 11 a Vilassar de Mar, amb tres obres, una es diu Misteriós Assassinat, l'altra és, ho tinc aquí... Espérate.
Curiosa coincidència, sí?
Curiosa coincidència i entrevista de feina, vale? Llavors, els horaris són 9, 9 i mitja i 10. La localització de cada espai, bueno, això queda per determinar, ja ho tenim més o menys ja polit, però el xulo és que un micro es fa entre barques, un altre micro es fa pues, davant de la sorra, un altre veient al mar. La veritat és que la localització d'aquest espai del Clomnàtic de Vilassar és molt xulo.
Ara us falta per fer un a dintre de l'aigua, ja del mar directament.
Ja, bueno, no espera, no, pues no ho descartis, perquè hi ha un lloc que ho fan, bueno, no dintre l'aigua, no, però ho fan amb uns sortints de fusta i tal, d'un llac, i també és molt xulo. Llavors, el dia 17 estem a Alta Alella, que és una vinya, on fem un maridatge.
Ah, aquí jo no vaig poder la vegada que ho vau fer, així que m'apunto segur, vaja.
Sí. Sí, sí, és molt xulo, també, perquè a més el fem caminar entre les vinyes i l'entorn també és molt xulo i on està guardat el vi, la veritat és que és molt xulo. Clar, la gràcia d'això és fer-ho en llocs on no hi ha bambalines ni butaques ni res, no? Sinó, doncs això, i a més estem a la vista, no està ni en un escenari ni res. I després estem el dia 16 a Premià de Mar, també al Club Nàutic de Premià de Mar.
És a dir, 11...
Falta encara per decidir quines són... Les tenim ja mig polides, però falta encara...
Però el dia 16 ja de juliol, no? Interpreto?
De juliol, dia 16 de juliol. 11 de juny a Vilassar de Mar, 17 de juny a Alta Alella i 16 de juliol a Premià de Mar.
Perfecte. A mi d'aquest dissabte, bueno, doncs, mira, com que ja anem coneixent a persones a part de vosaltres, és clar, ho diré de nou per dir-ho bé, perquè hi hagi més coincidències amb la realitat que no. Marta Hernández, com a gran organitzadora, també juntament amb Dani Roig, que avui el tenim aquí al programa, jo diria que bueno, ja com a part important del programa també. A mi em fa una il·lusió especial que, a part d'entrevista de feina, que ja la coneixem, l'obra, però que no passa res per tornar-la a veure, Nosaltres l'he vist dues o tres vegades i tornes a descobrir noves cosetes, i bueno, jo el que volia dir és que el text és de la nostra admirada Clara Puig, i el text de Curiosa Coincidència és d'una altra admirada, i ja també Emma Cassiana, perquè la vam tenir aquí al programa, Núria Peix, també, Núria que té Peix. Una capacitat per crear història amb un enginy i amb una d'allò que la veritat és que et deixa bocabadat. L'altra no conec tant, no sé si tu em vols introduir una miqueta.
Bueno, està bé, Jo el guionista d'aquest cas no el conec, però la veritat és que està bé, el muntatge està molt bé, i al final també, i fins ahí pot llegar.
No desvetllem.
Ja no... Però la veritat és que les tres obres estan molt bé, molt i l'entorn és molt xulo, i la veritat és que la gent gaudeix molt.
Perfecte.
Tu deies, Montse, que havies vingut? Ai, que no et sento.
Montse, ara té el micròfon a
part. Ara havia tret el micro. Sí, vaig estar... Bueno, l'estrena de l'entrevista.
Sí, allà...
A I Love You.
No, va ser en aquell teatre... És que jo...
Arenys de Munt.
Arenys de Munt, sí. Sí,
sí.
Sí, sí. Arenys de Munt.
Sí. Vaig estar allà. Que feien doncs, 4 anys, sí.
Sí, el que passa que, clar, tu vas veure l'entrevista de feina, però no vas veure Microsensacions. Que és diferent. Nosaltres com a...
No,
per això.
És veritat.
Nosaltres el que fem, veritat, que moltes vegades...
Ara quan anava dient en francès, pensava, ostres, no recordo que fos Microsensacions, però...
Per això.
Vale.
No. Era un altre programa que feia Arenys d'Amunt i tal. Ara no me recordo de com era. Però nosaltres moltes vegades com a organitzadors, que també som actors, el que ens agrada és participar i fer teatre, que definitivament és el que ens agrada és interpretar. Llavors moltes vegades ens ho combinem junt amb la Mireia Ros, que és l'altra noia que està en el grup de Tres Aquaris per un Peix, doncs a vegades ens tornem la Marta i ella, jo i la Mireia, i anem fent així. Intentem que la Marta i jo no estiguem, perquè una ha de controlar entrades, sortides de gent, i això es complica si no hi ha ningú de nosaltres, però un de nosaltres sempre té ganes d'actuar, perquè veiem com fan, com estan els altres actors i dius, hòstia, a mi m'agradaria estar allà, no?
La qüestió, Dani, és que tu et dediques al teatre per pebrots. Ho dic per introduir també l'altre projecte que tens, no? Si ens vols fer sí. Incendis, perquè jo no el conec, no sé res, però no sé si estàs
per a l'assaig. Jo soc de Canet de Mar, i aleshores d'allà és d'on va néixer la Trinca, i tres... Bueno, jo soc adoptat, de Canet de Mar, però bueno... Tres membres de la Trinca que som de Canet de Mar, vivim a Canet de Mar, i llavors tres persones vam muntar per Pebrots, que és un tribut a la Trinca. Nosaltres el que fem són cançons de la Trinca i algunes noves que també hem escrit amb el mateix tarannà, amb la mateixa sàtira política i riure's de tot, però el que fem bàsicament és un tribut a la Trinca.
Doncs això no ho hem vist mai, vull dir que ja ens avisaràs. Teniu alguna actuació?
Tenim un bolo el dia 25 de juny per l'associació Sàlvia, aquí a Canet de Mar, i després, bueno, clar, nosaltres també ens ha agafat el tema de la pandèmia, s'ha carregat a tothom de la cultura, llavors costa molt, i ara que ens han deixat una mica així les ales, ara hi ha oferta per donar i vendre.
Bueno,
hi ha molta oferta,
però nosaltres seguirem fidels al Microsensacions i a tot el que fa Tres Aquaris per un Peix, perquè l'amistat té això, i perquè el Maresme, doncs, vulguis que no, tira força. Vull dir que no és difícil arribar-hi des de Barcelona, des de Montcà, des de Girona, no, Montse?
No, jo ja saps que no tinc...
Bueno,
jo arribo a tot arreu.
Doncs aquest dissabte el més segur... Bueno, o estem a Roda de Barà, oi, Montse? O estem aquí, perquè clar, se'ns acumulen les coses. Ens hem compromès ja amb Toni Pinell i Cris Gambin d'anar a la clausura del FICCAT, llavors, bueno, no sabem què farem, potser ens desdoblem o fem alguna cosa així, no sé, ja ho mirarem. Dani, ara tu mateix, no sé si has de marxar allà, si vols que nosaltres continuarem parlant amb Marta Soriano, perquè ens ha fet una meravellosa introducció a la seva vida, i ara que parlaves d'ales, que ja tenim ales de nou, doncs ara ens parlava ella també de les seves ales recuperades, no?, amb aquesta història tan bonica, i ens quedem parlant amb ella. T'agraïm moltíssim que sigui, ja dic, si vols quedar, doncs tu mateix.
Animo a la gent, que vagi al teatre. De veritat, que vagin al teatre. Perquè és molt xulo, és molt maco. Surts d'allà superencantat. I la gent no pot quedar-se a casa, ha de sortir. Ja no només a veure Amics Sensacions, que estaria molt bé.
Però sí,
a veure teatre. A veure teatre, sisplau, que surtin.
Teatre, sí, sí. I concretament que sí, que dintre del circuit de microteatres, com l'heu subtitulat aquesta vegada, Sota els estels, entre barques i onades, que té tela, quanta poesia.
És que és molt xulo,
Doncs el Club Nàutic de Vilassar de Mar, no? 11 de juny de 2022, és a dir, aquest dissabte vinent, si esteu escoltant el programa en directe, el dia 8 de juny, i bueno, i amb aquestes hores que tu ens has dit, vull dir, cap al vespre nit, de manera que la cosa ja va, la llum va marxant, per tant la cosa encara es posa més interessant.
Això mateix.
Moltíssimes
gràcies. Moltíssimes gràcies.
Gràcies,
per atendre'm.
Vinga, gràcies. Una abraçada.
Un Microsensació, segur.
I molt bé.
Fins la propera. Merci.
Vinga.
Salutacions a Marta Hernández, Ui, ho he d'anar a dir. Ja ha marxat Marta. Escolta, jo li volia preguntar a Montse, em sembla que et deu haver impressionat una miqueta tot el que ens ha explicat així Marta Soriano d'una tirada, oi? Jo et veia la mirada, et veia i pensava...
Me veies como, yo quiero ser como ella, quiero hacer como ella. Doncs sí, m'ha obert moltes portes per a mi futuro. La veritat és que m'ha agradat molt. Marta, jo et volia dir que jo crec que el que fas és donar llarga vida a les coses materials.
Sí.
Te n'adones?
Sí,
tu mai es moren, al contrari, tornen a néixer, no? És com llarga vida, o sigui, no es moriran mai, perquè tu aconsegueixes que d'una forma o una altra, no?, tornin a la vida.
Jo la veig com una tercera vida. La primera vida és la matèria primera que ha sigut extreta per fabricar un objecte. La segona vida és l'objecte, la vida útil que té. I quan queda desassociat, que ja mor, jo el rescato, el ressuscito i el torno a incorporar a la societat. És una tercera vida. És com una reencarnació, no?
Quan vagis allà, bueno, diem Marta a Santa Susana, però jo tinc el dubte si allà on tens tot això que ens explicaves, no? aquesta oferta de wellness, aquesta casa teva, no? Que combines tot, si és Santa Susana o Palafolls, però bueno, comercialment...
Doncs estic molt a prop,
sí, treballant. És que està allà a la frontera, és ciutat jardí, i llavors bueno, hem de voltar una miqueta per aquells carrers, i arribes allà, trobes un camí, al final d'aquest camí trobes una casa que dius, ui, aquí és on vinc. A nosaltres ens va passar això, eh? Un rètol així gran que posa EcoArt, i veus un munt d'objectes, de mòbils sobretot, i altres objectes tecnològics allà col·locats a dintre de la paret, vull dir, com a part de la façana, i et quedes així dient, vinc aquí, és aquí on he d'allò, perquè quan no coneixes res pues et sorprèn, no? I de cop, de mica en mica vas adonant que sí. T'havies quedat, Marta, per si vols continuar la història, perquè nosaltres estàvem badalits així encantats, sí, per allò que ens deies de la Volkswagen i de les peces recuperades.
No, dic la Seat.
Sí, però era la Seat, però eren també els tècnics de la Volkswagen els que miraven de recuperar tot plegat, i eren allà aquestes peces les que ella va començar a agafar. No. Jo, per mi, si vols continuar des d'aquí, et continuem exultant, perquè bueno, ho he trobat apassionant, perquè no és la manera més directa de conèixer una persona, que sigui ella mateixa la que expliqui la seva història a la seva manera. Per tant, tu mateixa.
Gràcies, Francesc. Gràcies per les teves paraules. Jo, en primer lloc, aclarir el dubte que tenies. Jo estic, o sigui, art ens fa, es diu art perquè d'alguna manera havia d'estar la paraula art. Ens fa. Em va semblar, sí, que era una descripció molt clara, art ens fa, pom pom. Està a l'urbanització Ciutat Jardí. L'urbanització Ciutat Jardí, per tant, com tu ben tenies el dubte, un 98% a Sant Genís de Palafolls.
Exacte.
I un 2% a Santa Susana. El meu tros de carrer, que són quatre gats, de cara als permisos de construcció, de cara als impostos, som de Santa Susana. Per tant, es pot entrar per Santa Susana i es pot entrar per Sant Genís. Depèn de si vas cap al sud o cap al nord. Però aclarint aquest punt, i pel que fa a la resta, jo crec que, a la meva humil opinió, tots venim a aquest planeta amb una missió, amb una funció. Ningú ve perquè sí. I el que té la sort de trobar la cosa que t'agrada, per la raó que has vingut, ho va dir Confuci, no tindràs que treballar cap dia de la teva vida, perquè per mi era anar a jugar, jo anava a jugar, jo agafava les deixalles i feia composicions, feia les escultures, i trucàvem de Colòmbia, la meva mare, ui, que et sequestraran, ja no tornaràs, ja veuràs, i trucava al consulat, però la veritat és que a Colòmbia, quan vaig anar, com m'ha invitat l'alcaldia de Bogotà, va ser un dia històric, perquè vam la formació de 600 professors de col·legis públics. Hi havia polítics, hi havia premsa. I jo davant de tota aquella gent havia de parlar. Em tremolaven les cames, però bueno, vaig dir que estic basada en tres columnes, l'ecologia, la cultura i l'educació. I que tot s'havia unit, EcoArt didàctic. I vam fer una obra magistral, però gegant, amb el paisatge de Colòmbia. I realment el dia abans d'arribar em van dir, dorm a l'avió perquè quan arribis et portarem un lloc molt maco de Bogotà a sopar. I arribo i dic, mira, saps què? Millor que vagis a descansar. I jo dic, no, sí, he pogut dormir. No, tu vés a descansar perquè volem ben desperta demà. I arribo a l'habitació, poso la BBC i la nit avança, precisament on em volien portar a sopar, van posar una bomba i van morir molts turistes. I clar, no em deixaven sortir sense guardaespaldes. No podia agafar taxis que no fossin de l'hotel, perquè s'acostava. Era una època molt, molt controvertida, molt problemàtica. Però vaig tenir la sort de poder fer allò que va ser un dia històric per l'educació, pel reciclatge, malgrat tot. I, no sé, vaig anar a tants països que deies, i hi ha una bendició del cel de que quan tu tens un propòsit i decretes una cosa i tens passió pel que estàs fent i determinació, l'univers és còmplice, es posa tot al teu favor i és com que t'empenyen, estàs protegida, saps? Com vas contra corrents perquè t'empenyes a fer el que no toca, però quan tens la sort de trobar aquesta missió, aquesta funció, ja no treballes, jugues, gaudeixes.
estem parlant amb aquesta profunditat insondable amb Marta Soriano, que torno a recomanar que si voleu saber més, perquè nosaltres no ho farem perquè continuarem dialogant d'aquests temes que ella ens està proposant, perquè és el que jo crec que és més vàlid i més potent del programa d'avui, no? Hem començat parlant amb ella sobre Agnès Bardà i ella ens està donant una visió que és com si estigués ella continuant la visió també d'Agnès Bardà, tot i que van coincidir amb el temps uns anys, però no és que sigui una reencarnació d'Agnès Bardà, ho aclareixo, però sí que té una visió també igual d'ampla que aquesta directora francesa, que el que deia és que si voleu saber més i voleu veure les coses que podeu adquirir d'ella, la botiga que té, els llibres, aquesta oferta d'art en spa que teniu allà en aquest raconet de Ciutat Jardí de Santa Susana que ens acaba d'explicar, doncs feu, perquè només heu d'entrar a martasoriano.com i allà teniu moltíssimes coses. Però jo crec, Montse, espero i confio que estiguis d'acord, que hem de continuar explorant aquesta visió, aquesta mena de cosmogonia, no?, que ens està avui proporcionant com una miqueta fins i tot de sorpresa, hauria de dir-ho, sorpresa, però tampoc no tant, perquè una mica veient el que té allà organitzat aquesta dona, Marta, que la tenim avui en el programa, doncs ja ens ho podíem esperar, no?, perquè té aquesta concepció. I jo et volia continuar amb aquesta idea que tu dones, i si vols tu comentar alguna cosa, Montse, que veig que t'has tret el micro, endavant, Sí? Paro jo un moment i
no,
parles tu.
No, parla, era per si, pensava que em preguntaves alguna
cosa. Jo vaig parlant, jo, qui vulgui parlar ha de ficar-se pel mig.
No us escolto, a mi es fa escoltar-vos, la veritat.
Mira, la qüestió és que llavors, pel que estàs dient, no sé si estaràs d'acord amb aquesta visió que jo tinc fa temps i que potser encaixa una mica amb la teva o no, o li donaràs la volta, que ja m'agradaria. D'alguna manera el que passa és que vivim enganyats. És a dir, en realitat ens han fet creure que hem d'esforçar-nos molt, que hem de treballar, que hem d'estudiar fins i tot, ara diré com a professor o al contrari del que s'hauria de dir, no? Has d'estudiar, has de dedicar-t'hi hores perquè llavors això tindrà una recompensa. No ho sé, potser la idea no és tant aquesta, no? Sinó el que tu dius, sintonitzar amb alguna cosa una miqueta més enllà de tu i més endins de tu per saber el que has de fer i llavors deixar d'esforçar-te, en realitat, però les coses ja venen donades soles, no? Perquè, clar, podíem preguntar-li a Marta com ho fa llavors amb tot això, amb aquesta idea tan peculiar per guanyar-se la vida, però no li preguntarem això, li preguntarem què ens recomanes llavors, no? A la resta de mortals, no? El que ens estaven dient, no? Que sapiguem sintonitzar amb aquesta passió, amb aquesta voluntat de ser el que has de ser, no? Al cap i a la fi.
Home, jo la veritat és que semblaré proselitista, però buscar el teu camí espiritual, que tots el trobem, si el busques ho trobes. El meu és el budisme i no hi ha res de millor, però potser el de l'altra persona li vagi d'una altra. A mi el budisme em va ajudar molt, com t'he comentat abans, hi ha un mestre budista que sempre diu perquè una feina sigui l'adequada per tu, té que complir tres requisits. Un, que tu et sentis realitzat, que te sentis a gust, que t'agradi. Dos, que sigui bo pel planeta, no estiguis venent armes o fent, saps, tràfic de jo què sé. I tres, que t'ajudi a fer bullir l'olla, que t'ompli la nevera. Però que si hi ha una d'aquestes tres que no hi és, que no es dona, no és una feina adequada per tu. Perquè jo puc estar jugant i fent coses molt maques, però si no les sé comercialitzar. La meva sort va ser que, com que jo vaig ser intèrpret durant tants anys, de grans directius, de comercials, de directors que venien i sabien a fires, i jo escoltava sense donar-me compte, em va quedar. M'anava quedant, quan repeteixes com un papagallo o com un loro, el que diu el senyor A, ho tradueixes en un idioma, el que diu el senyor B, alguna cosa em va quedar, perquè hi ha artistes que no saben vendre i hi ha comercials molt bons que no poden ser artistes. I aquesta barreja, tot de cop, jo em vaig poder moure còmodament amb els polítics, amb els grans empresaris, els hi presentava la proposta, els hi feia gràcia perquè era l'època bona quan s'estava començant a despertar el reciclatge, la recuperació estava de moda, diguéssim. No? Vaig tenir una gran sort del timing, de ser el bon lloc, la bona època, i vaig poder-ho vendre, o sigui que també vaig poder fer bullir l'olla. Fins que va venir el 2008, es van acabar totes les ajudes de totes les empreses. Vaig treballar molt fins aquell any. I vaig tenir que reciclar-me. Aleshores, clar, i bueno, doncs endavant, a fer això, turisme, el benestar. i quan veus que tot va encaixant, que fas feliç a la gent, que inspires, que se'n van millor de com venen, dius, què més pots desitjar? Vull dir, és un agraïment, és un continu agraïment a l'univers. Per això dic que puc recepto, jo recepto, encara que sembli proselitisme, una recerca espiritual, perquè si no ens ho perdem molt. Que la meva ha sigut el budisme, perfecte, però busqueu, perquè hi ha un exercici esperant que els hi donis ordres.
Doncs hem començat a parlar amb Marta Soriano, que és la nostra convidada especial d'avui, i quina convidada, que està resultant. Espero que ho esteu aprofitant i gaudint tant com Montse Rodríguez, que ja li veus la cara, i jo mateix. Hem començat a parlar del present, de Marta Soriano. Hem fet un viatge cap al passat per entendre millor com ha arribat aquest present, i ara, Marta, amb aquests dos minutets que ens queda, ens toca, i no tenim més temps, vull dir que s'acaba el programa, així de ràpid, i agraïm, perquè així acabes tu parlant, agraïm a Cris Gambín, Toni Pinel, a Michael Ortega, que hagin entrat avui al programa, a Dani Roig, per parlar-nos dels microsensacions d'aquest dissabte i de més endavant, que ens expliquis què tens entre mans pel futur, o si ja és anar tirant del que tens i ja no has de crear res més. Ho dic una mica amb ironia, perquè m'imagino que no és així. Explica'ns, Marta, què tens present pel futur, que tens present pel futur,
Sí, mira, diuen que abans de marxar plantar un arbre, tenir un fill i escriure un llibre. Jo he plantat molts arbres, he publicat molts llibres, he tingut dos fills, però són tresors. I és allò que dius, el dia que marxi, vull deixar un legado, el meu llegat per la humanitat, perquè amb els llibres són com tutorials, no són novel·les, ni ciència-ficció, ni thrillers, no. Són una guia didàctica, per exemple, 365 receptes de com fer coses amb residus. Jo tenia el meu programa de la tele, com el Carlos Arguiñano, d'ecologia domèstica, i cada dimarts s'ensenyava a fer una cosa per estalviar a la llar. Pues avui farem una làmpara amb una ampolla d'aquestes de 5 litros i una mitja trencada que tingui una carrera i tal. I això m'omplia de joia. Jo crec que no acabem mai, fins a l'últim sospir.